Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Superior de Justícia absol els membres de la mesa del Parlament encapçalada per Roger Torrent per haver tramitat propostes sobre l'autodeterminació i contra la monarquia el 2019. Acusats de desobediència s'enfrontaven a penes d'inhabilitació i multes. Dos dels acusats, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, han anunciat un recurs perquè volen que una instància judicial superior reconegui la inviolabilitat del Parlament. En canvi, la sentència ha estat celebrada per Roger Torrent des del Parlament, on avui hi ha ple. L'expresident del Parlament i ara conseller d'Empresa i Treball ho considera una bona notícia perquè així es preserva la llibertat d'expressió.
És bona pel Parlament de Catalunya, és una bona notícia per processos ja oberts, però sobretot també és una molt bona notícia per futures meses, que no pot ser que hagin de fer la seva activitat ordinària a sota l'espasa de Damocles de la judicialització permanent.
La notícia de l'absolució ha arribat enmig de la sessió de control al govern i el president aragonès ha abraçat a Roger Torrent, que era al seu costat, i en la seva primera intervenció ho ha celebrat amb aquestes paraules.
L'alegria dels membres de la cambra per l'absolució del conseller Roger Torrent i la resta de membres de la mesa. Parlar sobre autodeterminació i sobre monarquia en aquest Parlament no és un delicte i l'1 d'octubre tampoc va ser un delicte.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha volgut donar suport també als diputats d'Esquerra, Lluís Salvador, Josep Maria Jové, i a la consellera Natàlia Garriga, que se'ls ha obert judici per l'1 d'octubre. Sota el lema L'art no entén de diferència, Santa Coloma de Gramenet ha presentat avui dimecres la 12a edició del Festival Internacional del Teatre Integratiu, conegut com el FITI. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
El festival, que combina les arts escèniques i la diversitat funcional, és una iniciativa de la companyia Alquimistes Teatre amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma. Durant l'acte de presentació del FITI, amb dues entitats s'han signat un acord a través del qual el consistori colomenc injectarà una subvenció econòmica dedicada a l'organització del festival. Així ho explicava l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.
Alquimistes és una organització molt activa que col·labora amb molts altres projectes de ciutat. Tenim un projecte d'oci integratiu també que desenvolupa la Fundació Tagès i per tant tenim col·laboracions habituals, però enguany en el marc del festival sí que són 6.000 euros que des de la Regidoria de Cultura dona suport a aquesta activitat que és referent a nivell metropolità de les arts integratives.
Entre els espectacles destacats de la programació del FITI es troba l'estrena de l'obra L'Orca en femení, de la mà dels organitzadors del festival, la companyia Alquimistes.
L'Hospital de Mataró té un increment constant i progressiu de les visites a urgències per infeccions respiratòries entre els infants. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
El cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Mataró, Eduard Lovera, recorda que aquest virus sol iniciar-se amb símptomes semblants a un refredat, però evoluciona cap a una dificultat respiratòria. Els professionals sanitaris diuen que és imprescindible una prevenció i, per tant, recomanen a les famílies un seguit de mesures, com un rentat de freqüència, evitar el contacte dels infants amb persones que tinguin símptomes o apropar-se a llocs públics, i també ventilar les habitacions, entre altres.
No té cap tractament efectiu, però sí que hi ha una mesura molt eficaç, que és la prevenció. Hem d'intentar evitar que els nostres nens s'infectin, recordant les mateixes mesures que hem aplicat durant la pandèmia Covid.
Per tal de no col·lapsar el servei d'urgències davant l'augment de visites, com el darrer cap de setmana, es demana a les famílies que s'hi apropin en cas que hi hagi aquests símptomes: fibra alta, tos persistent, vòmits repetits o dificultat respiratòria. En la resta de casos, els experts demanen visita al metge de capçalera.
I un darrer apunt, el jutjat d'instrucció 7 de Barcelona processarà dos nous comandaments de la Policia Nacional en el cas de Roger Espanyol, que va perdre l'ull per l'impacte d'una bala de goma en les càrregues policials de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Benvinguts i benvingudes a Arran de Mar, 4 minuts passats de les 4 en aquest dimecres 23 de novembre. I avui, el nostre programa d'actualitat marinera, el teu programa d'actualitat del nostre litoral, després d'aquesta ronda d'actualitat que fem sempre, tindrem després una taula rodona, on debatrem sobre el fons de transició nuclear. Atenció amb aquest tema, perquè el Partit Socialista de Catalunya planteja ampliar la dotació a 60 milions d'euros i ampliar el radi d'actuació a 30 quilòmetres d'on es troben les centrals nuclears, punt on es troben les centrals nuclears de la població, punt que ha generat polèmica al territori i on el grup parlamentari d'Esquerra ha portat la proposició de llei al Consell de Garanties Estatutàries. Tindrem a diversos alcaldes de diferents signes aquí a les profunditats de l'actualitat que parlaran d'aquest tema. I el Medi Nostrum d'avui, el nostre company i especialista Joan Ramon Mendo, mantindrà un debat en directe amb el tècnic mediambiental i exdirector de Polítiques Ambientals, Antoni Ferran, que ens visitarà aquí als estudis de Tarragona Ràdio i on es parlarà del treball de la conservació d'espècies a nivell internacional. Seguidament parlarem de l'Ampolla, municipi costaner del Baix Ebre, que s'ha adherit al moviment de Viles Florides promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya i que distingeix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de l'enjardinament i la millora dels espais verds. I finalment, el nostre expert en temazos, Ignasi Oliva, ens portarà una secció d'Aquí t'espero. Una secció on parlarà sobre el mar com a element inspiracional, de grups de música i de solistes. Dels Manels als Led Zeppelin, seguirem el fil conductor de la música i el mar. I sense més dilacions en el programa d'avui de Arran de Mar, comptem amb els companys i companyes Emili Pacheco, des d'Ona Malgrat. Bona tarda, Emili.
Bona tarda, Fran. Bona tarda a tothom.
La nostra companya de la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar, Laia Oltra, com va aquest dimecres, Laia?
Bona tarda i bon dimecres a tots i a totes.
Després, el nostre company de Canal Blau, Vilanovela és el truc, Carles Monasterio. Com estan en aquest dimecres, Carles?
Doncs tot a bon, Fran.
Com sempre. I el nostre home del nord de Ràdio Les Cales, Sergi Corral, que com pinta la tarda, Sergi?
Doncs molt bé, Fran, com deia aquell, sin novedad en el frente.
A l'equip tècnic, Toni García, com sempre. I també un servidor que us parla, Fran Richard, des dels estudis de Tarragona Ràdio. Així que benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. Arrenquem! Comencem la nostra actualitat des de l'Ametlla, perquè una vuitantena d'alumnes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant participarà aquest curs en el programa de vela Esport Blau Escolar. Com anirà això, la i altra?
Sí, exacte. Concretament, 83 escolars del municipi navegaran un cop a la setmana durant el darrer trimestre d'aquest curs des de les instal·lacions del Club Nàutic de l'Hospitalet de l'Infant. Aquests alumnes són de l'Escola Mestral de l'Hospitalet i de l'Escola Valdelors de Vandellòs i tornaran a participar en aquest programa d'esport blau escolar que és impulsat l'any 2017 per la Federació Catalana de Vela, el Consell Català de l'Esport, el Departament també d'Educació i els Consells Esportius de Catalunya. Recordem que té com a objectiu aproximar i promoure la vela entre l'alumnat de cinquè de primària dels centres educatius del litoral català. Així que el programa consisteix en 10 sessions anuals, distribuïdes en una primera sessió impartida al centre educatiu, 4 sessions de vela lleugera col·lectiva, 4 de vela lleugera doble i individual, i una última sessió que consisteix en una jornada final de caire lúdic competitiu. Per tal d'implementar el programa Esport Blau Escolar, aquest dimecres l'alcalde de l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, i el nou president del Club Nàutic, Òscar Beltrán, han signat un conveni de col·laboració per mitjà del qual l'Ajuntament s'ha compromès a fer una aportació econòmica de més de 2.000 euros al club per ajudar a finançar l'activitat i l'adquisició de material. A més, ambdues parts han valorat el fet que aquest estiu passat s'hagi incrementat el nombre d'infants i joves inscrits a l'oferta de cursos de vela del municipi.
I el repte de la sostenibilitat arriba al sector de les fires de Catalunya, Emili Pacheco.
Sí, la Federació de Fires de Catalunya, FEFIC, ha portat a Calella la primera sessió del FEFIC Lab, un nou espai perquè les organitzacions firals puguin intercanviar idees, experiències a l'entorn del repte de la sostenibilitat. Justament, aquest va ser un dels eixos de la passada edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que va destinar una zona del recinte del passeig Manuel Puigvert a promocionar les energies renovables. L'agenda de treball de la jornada ha contemplat la presentació de la guia per implementar els objectius de l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible i també un taller de caràcter més pràctic. La presidenta de la FEFIC, Coralí Cunyat, ha indicat que l'aturada per la pandèmia va oferir-los l'oportunitat de repensar l'activitat i fixar l'estratègia de futur que passa, diu, pel compromís social a nivell mediambiental. Coralí Cunyat s'ha reconegut, en aquest cas, que implicarà que les organitzacions canviïn hàbits i dinàmiques de producció, una qüestió cabdal si s'aborda amb seriositat, diu, les qüestions de la sostenibilitat. Són declaracions a Ràdio Calella Televisió. Escoltem-la.
En alguns casos ens obliga a fer inversions, per exemple, doncs, si parlem de consums energètics amb plaques solars, per exemple, però aquesta inversió, en el fons, acaba estant, sent un estalvi, no només pel que fa a l'estructura econòmica de la nostra organització, sinó també doncs, en benefici del planeta i del món, no?, en general. Per tant, nosaltres ho veiem com un repte i els volem afrontar, siguent conscients de que el sector de les fires que avui representem a la FEFIC té tot tipus d'esdeveniments.
A la FEFIC hi són representades organitzacions públiques i privades de grans dimensions, com pot ser, per exemple, Fira de Barcelona i d'altres mitjanes o petites, dins les quals es trobaria, en aquest cas, la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que en l'última edició va estrenar un nou espai dins del recinte, com us explicàvem, del passeig Manuel Puigvert, dedicat a les energies renovables. En aquest cas, la regidora de Fires de Calella, la Lucía Sánchez, explicava que el compromís ve de lluny i abraça totes les àrees del consistori. Escoltem, en aquest cas, Coralí i Cunyat parlant també dels objectius de desenvolupament del 2030.
El que volem precisament és aterrar les conclusions que hem estat treballant aquests dos últims congressos sobre els ODS i poder aconseguir crear una guia, un manual de bones pràctiques sobre què fer en els nostres esdeveniments firals per poder ajudar i contribuir a la consecució dels ODS, que, com saps, doncs, és un objectiu que ens hem emmarcat a nivell mundial per aconseguir doncs, un millor món i una millor situació per tothom.
L'Ajuntament de Calella forma part de la FEFIC des de l'any 2009, i és membre de la Junta Directiva presidida per Coralí Cunyat. La sessió de la FEFIC Lab s'ha aprofitat també per presentar el calendari firal de l'any que ve, del 2023.
No te'n vagis, Emília, et quedes amb naltros perquè arriba a la costa catalana un gran nombre de gavots, els ocells coneguts com pròxims als pingüins. És així, Emili?
Sí, aquests dies arriben a la costa catalana i també al Maresme un gran nombre de gavots, és el catorda. Són uns ocells parents pròxims dels pingüins àrtics que es varen extingir i no s'han de confondre en aquest cas amb els pingüins antàrtics. Enguany s'ha produït una irrupció d'un gran nombre d'individus a les costes catalanes. Pot ser que trobin condicions meteorològiques adverses a les seves àrees habituals d'hivernada o que busquin menjar en un entorn més favorable com seria la costa catalana. No és estrany a la Mediterrània hivernant, tot i que normalment es mouen aigües endins, però ara se'ls pot veure dins dels ports i també a prop de la costa, on es capbussen cercant peixos dels que s'alimenten, com ara els onsos, les sardines o els seitons. Lamentablement, alguns pescadors n'han pescat alguns accidentalment amb les seves arts de pesca. Alguns d'aquests ocells han voltat més de 3.000 quilòmetres per arribar fins al Maresme. Creien que a Noruega, Alemanya o Islàndia, entre altres territoris, hi poden arribar... Crien a Noruega, Alemanya o Islàndia, entre altres territoris, hi poden arribar fins a Groenlàndia. Galícia mesuren uns 40 centímetres d'alçada i no estan en risc d'extinció.
I ens anem amb el nostre company Carles Monasterio del Canal Vilanova, perquè, segons l'estudi del Consell de Custòdia Marina, cada vegada més consumidors canvien la seva dieta per frenar el canvi climàtic. Carles.
Doncs sí, Fran, l'estudi del consumidor d'aquest any 2022, realitzat pel Marine Stewardship Council, ha conclòs que a mesura que creix la preocupació pel canvi climàtic, hi ha més gent que està canviant la seva dieta per protegir el medi ambient. L'estudi s'ha dut a terme a 23 països i han participat més de 20.000 consumidors d'aliments d'origen marí. Entre les dades més importants, destaquen que gairebé la meitat, concretament el 44% dels que afirmaven haver canviat la seva dieta durant els últims 2 anys, ho han fet per raons relacionades amb el medi ambient. Alguns d'aquests motius són menjar aliments d'origen més sostenible, reduir l'impacte del canvi climàtic i protegir els oceans. Una altra dada interessant és que el 85% dels consumidors volen que les empreses informin més sobre la sostenibilitat dels seus productes i un 80% volen que el peix que comprem tingui una traçabilitat de confiança i segura. L'anàlisi conclou que els consumidors se senten cada vegada més empoderats i estan disposats a prendre mesures per prevenir el canvi climàtic. De fet, el 45% dels que afirmen haver canviat la seva dieta per fer front al canvi climàtic van comprar productes pesquers sostenibles al llarg de l'any passat, mentre que més de la meitat, el 59%, es proposa comprar-ne de cara al futur.
I personalment, per mi, la nota del dia. Un any més, el Port de l'Escala ha avisat de l'arribada de la tonyina Trini. Com si fos aquella tradició de tornar a casa per Nadal, la tonyina ja fa més de 6 anys que visita les aigües del port i s'ha convertit en un emblema del municipi. Sergi Corral.
Ja la tenim aquí. Si la vista no ens ha enganyat, la tonyina Trini ha arribat a l'Escala. Aquest matí ens ho feien saber des de la cofradia de pescadors i també diversos escalencs que s'han atensat cap al moll. És un animal emblemàtic, ja que els darrers 7 anys només n'ha fallat un, el 2019. Així ja podem dir que la tonyina Trini és una escalenca més. Precisament la Trini Agúndez, que és la secretària de la cofradia, ens mostrava aquesta sorpresa per la notícia. Un segon.
Bueno, ha sigut tota una sorpresa. Com sempre, per Nadal ha tornat a l'Escala, la Trini. Doncs sí, cap a les 7 del dematí, hi havia dues embarcacions d'arts menors, el Papet i el Sonny, que sortien i han sigut els que l'han vist. I doncs després ja s'ha apropat, ha vingut fins aquí el Lluís Roura i ha vingut també el Toni Aragonès. Han anat a buscar, perquè no sé si sabeu que la flota d'encerclament està aturada, i doncs han anat a buscar peix i sí, i confirmat que és la Trini i que realment pues, està... ha vingut més refeta i, bueno, és el 6è any que, bueno, consecutiu no, perquè és veritat que en el 2019 no va aparèixer.
La Trini també s'ha consolidat com un atractiu turístic per les dates. Molt públic s'acosta al moll per donar-li sardina. Aquest any, però, estem en plena veda i no sabem si aquesta visita serà més fugissera que altres anys. En Xic Otero, pescador jubilat de l'Escala, també estava content per l'arribada de la Trini.
Sí, aquest dematí érem allà al bar, que anem molt de matins amb allà al bar de fer el cafè amb llet, un rato, amb una colla. I hem tornat amb Pusques, en Lluís Pagès, i diu, hosti, hi ha la Trini per aquí. I cony, la Trini? Que les trinines estan fent veda ara i no hi ha peix. Es veu que ha entrat, ha fet una volta per allà, i com que no havia ningú que li tingués peix de moment, ha marxat. Després ha sortit en Joan del Bart amb una bossa de peix, i anar cap allà, i no l'hem vist. Bueno, per tant, l'altre torna a sortir, i jo m'he anat a buscar el peix, i hem començat a donar peix, i he estat per allà fent una volta, i és ben bé ella. El que passa que ara té una altra ferida, una ferida, a la cua se li veu una cosa blanca que no la tenia. La Trini té una marca, que és, per això la coneixem, aquí sobre el llom, al costat de l'aleta aquesta de dalt, té una marca blanca, i per això se sap. I és grandiosa, tio, poder fa, no, l'hosti, 250 quilos, poder ja o més, poder fa.
Esperarem que els propers dies per acabar-ho de conformar i també anar-la a veure en persona. Ja sabeu, si algú vol pujar a veure una tonyina de més de 250 quilos al port de l'Escala, en teniu una bona oportunitat.
Quina bona notícia la de la Trini, i a més que està viva. Els animals, aquest gran misteri que hem de cuidar al nostre món. I continuem amb notícies, perquè els ecologistes exigeixen prohibir fabricar neu artificial i demanen restriccions en piscines i jardins privats contra la sequera. L'organització World Nature ha exigit al govern que prengui mesures urgents sobre la gestió de l'aigua per afrontar aquesta sequera que tenim al damunt. Entre aquestes, ha situat les restriccions d'aigua potable en piscines, infraestructures d'usos privats com jardins, i prohibir la fabricació de neu artificials en estacions d'esquí. També reclamen prohibir la cacera esportiva perquè causa la mort d'animals que ja es troben amb un alt grau de vulnerabilitat per la dificultat de trobar aigua. A més, plantegen altres mesures estructurals com garantir un rec eficient i sostenible i un consum sostenible, una paraula molt de moda avui en dia, per part de la indústria, i resoldre la contaminació dels aqüífers per purins. En un comunicat han plantejat també la necessitat de prohibir l'ús d'aigua potable i de boca per regar carrers o jardins públics i obligar a utilitzar l'aigua reciclada pluja o d'altres fonts. D'altra banda, han demanat també legislar sobre un nou model d'edificació que contempli l'obligació de l'ús de l'aigües grises en lavabos i altres usos que no siguin el consum humà. World Nature ha lamentat que fins ara hi ha hagut un immobilisme i desídia per part del govern i del Parlament en aquest tema. El president de l'entitat, Antoni Carullà, ha afirmat que la manca de polítiques efectives avaluables i d'eines com l'Agència de la Natura o una nova llei d'espais naturals i protegits i de biodiversitat, demostren el desinterès dels dirigents polítics de les darreres legislatures. Ja ens anem amb el temps de la mar del Servei Meteorològic de Catalunya.
La temperatura ja ha anat pujant durant aquestes últimes hores. Parlem d'aquests valors que es mouen entre els 20 i 22 graus. La temperatura més alta la trobem a Tarragona amb aquests 23 graus, o bé a Alcanar amb aquests 24 graus. I en canvi, cap a les valls del Pirineu encara en parlem d'aquests valors de 8 a 10 graus. S'espera que la temperatura pugui anar pujant progressivament durant aquestes hores més immediates, però continuarem parlant d'aquest ambient fresc més cap a l'interior. De cara a la tarda parlarem ja de més domini del sol, amb tan sols restes de núvols que tendiran a deixar el cel puntualment mig ennuvolat i de poca precipitació. Sí que és cert que cap a la zona del Pirineu el cel estarà una miqueta més ennuvolat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Programa mariner amb més maror de Catalunya. Totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 6 a la xarxa audiovisual local. les profunditats de l'actualitat.
I ahir us explicàvem que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya ha portat al Consell de Garanties Estatutàries la proposició de llei presentada pel Partit Socialista per modificar i ampliar el fons de transició nuclear. Els socialistes plantegen ampliar la dotació a 60 milions d'euros i el radi d'actuació a 30 quilòmetres d'on es troben les centrals nuclears, que és justament en aquest darrer punt on part del territori no hi està d'acord. És així, Laia?
Sí, exacte, totalment. Recordem que la Generalitat va crear aquest fons dotat en un principi amb 24 milions d'euros anuals per al desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica dels territoris afectats un cop es desmantellin aquestes centrals nuclears. Estava previst tenir un pla d'inversions a finals d'any de cara a l'any vinent, l'any 2023, però ara s'ha paralitzat el procés i hi ha picabaralla al Parlament sobre aquest tema. Avui en volem parlar de tot plegat amb diferents alcaldes de diferents comarques. Tenim amb nosaltres l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, benvingut.
Hola, què tal?
També tenim l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella. Bona tarda.
Bona tarda.
I a l'alcalde de Flix, Francesc Barbero. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Alguns us tenim per línia telefònica, però intentarem que sigui doncs, una tertúlia fluida i demanar-vos també que respectem el torn de paraula. Com dèiem, el territori no estan d'acord amb l'ampliació de la dotació pressupostària, però suposen totalment a incrementar aquest radi, ja que suposaria donar cabuda a ciutats com Reus, Salou, Cambrils, Vilaseca o també Tortosa. Comencem amb Joaquim Paladella, com a diputat també del partit del PSC. Per què aquesta modificació del fons?
Bueno, això diu tot així, no és una modificació del fons. Nosaltres vam portar ja en aquestes 5 iniciatives al Parlament, perquè nosaltres enteníem sempre de que havíem que el 5% del que es recapte i si queda el territori un 80% se vagi fora, sempre hem cregut que és que infumable en aquest sentit, no? Diguem-ho així, i que per tant que això s'havia modificat, per tant hem fet tot el possible i impossible per intentar-ho fer-ho, no? I a partir d'aquí, bueno, també es dia i la vegada que vaig parlar amb la vegada del govern mateix seria de que no hi hauríem prou inversions o prou projectes per gastar-nos en els 24 milions d'euros, per tant aquí claríssimament que s'havia d'ampliar el radi, per tant s'havia d'ampliar, clar. Nosaltres el que sí que hem vist és que la llei no en cap cas parla de l'esmantelament dels nuclears, parla de que és un impost mediambiental, que és finalista i que s'ha d'aplicar allí que té repercussió ambiental. No? I per tant, les figures jurídiques que avui estan aprovades pel BOE, no siguéssim que són les del 31 i 32. Això nosaltres vam ficar entre el 31 i el 32. El 32 legalment són 30 quilòmetres, però nosaltres sempre hem dit que havíem de buscar la manera, i aquí està bé l'altra cosa que no he comentat ara d'entrar, que és la governabilitat, o sigui, la governança del fons este, en què és qui ha, en definitiva, de prioritzar quins projectes són i qui ha de puntuar i qui ha de les convocatòries, que és el possible i impossible en aquest sentit, per tal que no entressin les ciutats, sinó que entressin els pobles. En acabat, nosaltres el que sí que està evident és que volem que entren pobles com, per exemple, Benifallet, o que entren com a l'Aldea, o que entren com Caseres, o que entren com Bot, o que entren com Nord, perquè estan els 32, tindran i tenen l'afectació exactament igual, mai han cobrat un duro, i ara no volem que aquesta gent se quedi fora d'aquests fons, no? I, per tant, per això es van ficar. O sigui, vam agafar el 31 i 32 com a figures jurídiques, i el que és evident és que sempre hem estat oberts a que hi ha piques modificacions, a arribar a acords, però en la línia aquesta, que n'hi hagi més diners per un costat i l'altre costat en què n'hi hagi més afectació i que n'hi hagi més participació i més possibilitats per als pobres petits, no per a ciutat.
Joaquim, perdona, se t'entén una mica malament, eh? Si et pots moure o treure el mandíbules o si tens posada la ràdio, és que sentim com un retorn i sentim que tens la veu molt greu i no et sentim bé, eh? Si...
Intento parlar així.
Ara molt millor, sí, Joaquim.
Pues bueno, això que no estem, el que no volem en cap moment és que es queden a fora pobles que estan dins del ràdio del 32 i que són pobles petits i que a més se'ls ha donat vida i se'ls ha donat possibilitats de vida, i per tant a aquestes quals volem que entrar, i estem totalment d'acord en que les ciutats no han d'entrar, i per això confiem en la governança perquè en les seves convocatòries se prioritzés, i així ho estàvem disposats a escriure-ho, en aquest sentit se prioritzés els pobles petits. A partir d'aquí estem disposats a fer esmenes hem estat inclús parlant en diferents grups, en grups parlamentaris, i el que sí que volíem era també diferenciar bàsicament el que l'Open 1 i l'Open 2 i assegurar que no 24, 30 dels milions que havien d'arribar, assegurar als pobles que estan al darrere del quilòmetre i els altres 30, que en definitiva són nous, són nous, però intentar pues, bueno, que es poguessin afavorir tots els pobles, insisteixo, petits, no les ciutats, pobles petits, que donessin possibilitats perquè també poguessin plantejar projectes que siguessin de caràcter comarcal, que siguessin com siguin, però que també tinguin possibilitats de vida, no? I, bueno, necessitem, i encara la governança creiem que és molt important perquè l'apropàvem al territori, ficàvem els alcaldes, o ficàvem en dos participants de cada consell comarcal, perquè és bàsic, com he dit, és bàsic que es prioritzo i que es fico encabat l'accent en això, en donar vida als pobles petits, als pobles territoris que mai han tingut capacitat econòmica per poder fer coses, i en això li podríem acabar donant i sobretot en la provisió econòmica que podria tindre. Per tant, bueno, ja he dit abans, nosaltres estem disposats a arribar a acords en tots els grups parlamentaris i arribar a acords en fer una cosa que sigui de futur i que sigui pel territori, sobretot que hi ha més diners, més capacitat i entre més pols en aquest sentit, i sobretot que hi hagi la governança més agarrada al territori i que per tant si puguem fer coses que siguin quasi bé a mida del territori.
Des de l'Ametlla de Mar, alcalde Jordi Gazeni, com a municipi veí de la nuclear Vandellòs 2, com ho veieu?
Molt bé, bueno, primer que res permetem saludar els companys Barbero i Paladella, que estan a l'altra banda dels micros també. Aquests dies hem anat parlant i bé, doncs és una qüestió doncs, que ens preocupa, però que a la vegada també doncs, hem d'explicar i intentar acostar posicions tots, però explicar també, doncs, ara tenim l'oportunitat d'explicar d'on sortim, no? I jo crec que aquí hem de tindre en compte que això fa força anys que s'està buscant, s'està treballant, que ens ho han tombat per dues vegades al Tribunal Constitucional que poguéssim tindre aquest tipus d'ajuts de les centrals nuclears, i que finalment s'ha aconseguit tindre este decret, que a més ara farà un any, o sigui, fa temps ja que estem treballant, i també una mica la por és de que ara tot este treball que ja s'ha fet doncs, se'n vagi en orris, perquè ara volguéssim canviar la governança, volguéssim canviar els radis i volguéssim canviar les quantitats. Nosaltres jo crec que, evidentment, que per quantitats ens entendrem de seguida, o sigui, com més diners poguéssim tindre, millor. El que passa és que també hem de ser, hem de ser curosos, perquè ara tenim pressupostats 24 milions, això vol dir pressupostos de la Generalitat, i canviar aquesta xifra, que tant de bo es pugui fer, això vol dir aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat, vol dir aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023. Probablement el senyor Paladella, com a diputat que és, tindrà més informació que jo, és probable que ell sàpiga més, que potser les negociacions estan força avançades i que potser el PSC donarà el vistiplau als pressupostos, jo no ho sé, i com que no ho sé, tinc por de que davant d'una ampliació, perdó, d'una ampliació, d'una... com si diu, d'una perllongació d'estos pressupostos del 2002 cap al 2023, pues, mos quedéssim sense este fons que hem treballat. L'altra és les qüestions dels radis. Los radis està molt ben estudiat perquè es tracta de que és en aquells llocs que realment estan afectats que a més a més se trobaran afectats per la pèrdua d'estos 3.000 llocs de treball si a l'any 30 es tanquen les dues centrals nuclears, la de Vandellòs i la d'Ascó. I a partir d'aquí es planteja un primer radi de 10 quilòmetres i després també ampliem-ho a 20, perfecte. I això segurament que es pot tocar, segurament. Però el que sempre es busca una lògica, perquè, per exemple, a l'Ametlla de Mar pues no demanarem que ens donguin ajuts quan ja surti una convocatòria per a les pistes d'esquí, per exemple, no? Perquè resulta que a l'Ametlla de Mar no hi ha neu. O ningú s'imagina que a Lleida o a Sòria, no?, demanin ajuts del Departament de Pesca perquè pues, les barques estan en altres llocs. Això passa una miqueta el mateix. Jo crec que no té lògica que ciutats com Reus, Vilaseca, com altres, a l'ampliar este radi entrarien, que puguin tindre doncs, la mateixa afectació que hem tingut els municipis que hem estat a la vora. De totes formes, jo crec que aquí tenim l'obligació de no de no trencar res i intentar arribar a acords. El que passa que nosaltres sempre defensarem que ara és una llàstima que tenim l'oportunitat, no hi ha de discutir, ara teníem l'oportunitat ja de presentar projectes i de que el 2023 poguéssim començar ja a fer projectes. Lo del radis és molt relatiu, perquè també quan parlem a les zones afectades, diu textualment, tot i això, quan se parla de l'àrea de 10 i de 20 quilòmetres, diu, tot i això, el fons pot també destinar-se a projectes o iniciatives que tinguin un abast territorial més ampli, sempre i quan contribueixen directament a la millora de la competitivitat i de la diversificació econòmica de les zones afectades. Una mica és això el que volem, és no deixar perdre l'oportunitat de que, per una vegada, doncs poguéssim tindre una gran inversió al nostre territori. I aquest és una mica el posicionament.
A la Ribera d'Ebre, alcalde de Flix, Francesc Barbero, quin punt de vista en teniu?
Bé, a la Ribera doncs estem amoïnats, com compartim una mica els neguits que ha explicat ara l'alcalde de la Cala, qui saluda, però esteu a saludar, Jordi, Joaquim, alcaldes. Escolteu, a la Ribera d'Ebre, els nuclears d'Ascó, el 61% dels treballadors que té la nuclear d'Ascó viuen als pobles del radi de 10 quilòmetres. Són números que cada any fa públics la mateixa empresa a les seues comissions informatives. I ho dic això perquè hauríem de no perdre de vista quin és l'objectiu i quina era la intenció primera d'aquest fons de transició nuclear, que és pal·liar amb temps i amb recursos doncs este tancament que tenim alguns ja bastant a prop. Escó 1 tancarà el 2030, Escó 2 el 32... Això vol dir que falten 8 i 10 anys i que l'impacte és on és. Per més que vulguem, jo vinc molt d'acord que ajuntaments petits de la Terra Alta, que segur que siguin ben rebuts si tenen accés a aquests fons, i només faltaria tota la solidaritat amb aquests pobles que molt sovint no han tingut l'atenció que mereixien per part de cap administració, ni la de la Generalitat ni la de l'Estat. Però l'impacte dels nuclears és on és. I si es volia fer algun exercici d'ampliació de la proposta que hi havia damunt la taula, que veníem treballant de fa molt temps, com bé ha dit l'alcalde Gaseni, s'havia de contemplar que parlar de Penta 2 o parlar del radi 2, de la zona 2 del Penta, posar-hi dins a Tortosa i a Reus i a Salou i a Vilaseca. Ho dic perquè moltes dona la sensació en algun moment de que esta proposta tenia un punt d'improvisació. És a dir, si parles de 30 quilòmetres, saps perfectament que te'n vas cap a pobles de l'Aragó, que ha motivat este recurs del Consell de Garanties Estatutàries, saps perfectament que poses al mateix xac que Vinebre i poses a Salou, i que això és el que no pot ser, perquè això desvirtua completament el que és el fons de transició nuclear. Això, a banda de ser recursos, ha de ser també una eina de discriminació positiva. I això vol dir que, per anar bé, el fons ha d'actuar en uns territoris i no ha d'actuar en uns altres. Poso l'exemple de Flix. Flix és el municipi que té més treballadors a la central nuclear d'Ascó. Cap altre poble té més treballadors que Flix a la nuclear d'Ascó. Ara estem vivint un moment d'impàs en quant a indústria, perquè ens amenaça el Cross de tancar l'última planta que té Flix. Els últims anys el Cross ha endut bona part de l'activitat que tenia a Ribera cap al polígon de Vilaseca. Ara ens trobem que en aquesta proposta Vilaseca també estarà dins dels radis d'acció del fons nuclear. És a dir, haurem de competir en aquells llocs on està prenent la indústria i el treball de l'Ebre cap allà a empreses com el Cross, quan nosaltres no estem a peu de l'AP7, no estem al corredor mediterrani, els nostres polígons, i parlo des de les comarques d'interior, entenc que al voltant doncs, de Vandellòs la situació és una altra, segurament, però des de la Ribera d'Ebre ens amoïna molt, perquè l'única manera que tenim de ser competitius és tindre aquesta discriminació positiva. I això passa perquè el radi no se'n vagi fins a agafar Reus i Tortosa. I per això ens amoïna. Evidentment que com més diners millor. Jo celebro també el to doncs, obert a negociacions i a parlant i conciliador que ha fet servir ara el senyor Paladella en la seva primera intervenció, i estic segur que parlant se pot arribar a ajustar per a que el radi no sigui el de 30, que hi poséssim una mica de bisturí i deixéssim fora aquests grans nuclis, i per descomptat que els primers a celebrar doncs, que petits pobles de Terra Alta hi entrin siguem els pobles d'interior que coneixen de sobres els problemes i els compartim en els nostres veïns.
Diputat Paladella, a veure, comentàvem, no?, que aquest radi afectaria gairebé, passaria de 60.000, d'una població beneficiada de 60.000, 70.000, a 400.000. És a dir...
No, però aviam. Me deixes... És que tornem a repetir el que ja he intentat jo que no repetisque des d'un principi. Aviam, la intenció... Estem parlant d'una proposta de llei, no la... Escoltau, tinc que anar, si estic al Parlament, tinc que anar a votar. Vale? Me deixeu entrar en acabat, estan cridant a votar. Vale?
Voti i torni, sisplau.
Vale? Sí, aneu parlant i en acabat intento jo entrar. Vale? D'acord, merci. Ja?
Coses de diputats que han d'entrar a votar ara a la Càmera, però també igualment agraïm a Joaquim Paladella que, tot i que estigui a la sessió parlamentària, hagi sortit per parlar d'aquest punt.
Sí, hi ha novetats, que ens les expliqui, clar.
Que ens les expliqui. Aprofitant que tenim els alcaldes de Flix i de l'Ametlla de Mar, per què creieu que ara el Partit Socialista presenta aquesta proposició de llei que, tot i que està obert a les negociacions, tampoc permet el consens del territori? Per què el PSC posa damunt de la taula aquesta proposta? O Gazeni, si vols, o...
Sí, Gazeni, va.
Sí, vinga. Sisplau.
A veure, no ho sabem, perquè fa temps que estem treballant, i estem treballant amb els seus alcaldes del PSC també, ho saben des del primer dia, des del dia que es va publicar a finals de desembre de l'any 21, de totes les reunions que hem fet, no sabem perquè no s'ha fet abans, no ho sabem. Aviam, si sabem, però clar, això és molt tendenciós dir-ho, però si sabem que d'aquí 6 mesos hi ha eleccions municipals, però no ho sabem. I el que m'estranya és això, no?, que per què no ha sortit abans? Perquè això ha de ser una qüestió de consensos i jo crec que és molt important. Saps què passa? Que a les Terres de l'Ebre estem aquí en dia molt escamats, ¿vale? Perquè pensa, et explicaré una cosa de l'Ametlla de Mar. L'Ametlla de Mar és el forat de l'autovia, comença el forat de l'autovia, o sigui, a Terres de l'Ebre, no, com saps, no té autovia, acaba al Baix Camp, acaba... Mm-hmm. Allí al final del terme de l'Hospitalet, no? Per què? Que som diferents? Bueno, me recorda aquella època, per una falta de consens, per una falta de decisió en la inversió de l'Estat, mos va passar de llarg i ara pues, estem amb els problemes que tenim de comunicació. A les Terres de l'Ebre som aquell territori del Delta de l'Ebre, aquell territori del Delta de l'Ebre que uns pels altres la mar va pujant i cada vegada hi ha menys delta i cada vegada, doncs, entre coses i altres, pues, no s'acaba de fer les inversions que hauria de fer aquells que són responsables de titulars, que és l'Estat. Tinc la sensació esta, que ara tenim l'oportunitat de poder d'alguna manera recuperar tot el mal que ens ha fet d'imatge. Hi ha molta gent que ha passat de llarg dels nostres municipis perquè al costat hi ha una central nuclear. No sabem on podríem haver arribat a nivell, quin grau, a nivell turístic, a nivell d'inversió, a nivell de tot. Jo et parlo de la situació de l'Ametlla de Mar.
Sí, correcte.
La situació de la Ribera encara, probablement encara és més crua, perquè és cert, necessitem un cop de mà més que mai i ràpid. Llavors, una mica la frustració és esta, no? Ja podem presentar projectes, ja podem estar treballant per presentar projectes, poden ser per a pagar festes majors, això ho tenim molt clar. Hi ha tot un grup, un plenari, on està la governança, que és molt ampli, és plural, on està l'administració de la Generalitat, on està l'administració local, on estan els sindicats, on estan les càmeres de comerç, on estan els partits polítics, on està tothom per a poder dir la seva i per a poder acceptar aquells projectes que realment, quan se tanquen les centrals nuclears, aquests 3.000 llocs de treball que avui tenim a les centrals nuclears, puguin trobar una altra alternativa. Una altra alternativa empresarial, econòmica, potent. Podem recuperar els nostres polígons. Podem ajudar realment a crear aquestes empreses, que això no és de... No serà dels 10 o dels 20 quilòmetres. Ha de ser amb interès, com a mínim, comarcal. Per això que mos preocupa una mica que tot això doncs, es tregui ara, perquè la veritat és que estem a punt de perdre un altre tren i no mos ho podem permetre.
A Flix també creieu que perdreu el tren?
A Flix estem molt preocupats perquè corre pressa, i ho he explicat molt bé ara Jordi. Això entra en vigor a l'1 de gener, hi hagués o no pressupostos, perquè el reglament actual és una cosa bona a fer-hi, era no supedita això als pressupostos, com si fa la proposta de llei que han entrat els socialistes. I això volia dir que al gener els diners ja hi són, perquè s'han estat recaptant tot enguany. Pensem que l'any 2022 l'impost que dote de fons en aquest instrument ja ha estat en vigor i, per tant, ha estat recaptant, els diners hi són. A partir que s'aprovi el reglament, que portem 9 mesos treballant-ho, agents econòmics i socials, sindicats, cambres de comerç, els ajuntaments de zona 1, el govern de la Generalitat, els consells comarcals, després de 9 mesos estem a punt de que entri en vigor això al gener i poguéssim començar a tramitar coses, doncs ara veiem que si prospera la proposició de llei socialista no tenim ni idea de quines xifres realment tindrem, perquè ho ha explicat també molt bé Jordi abans, està supeditat a que hi hagi o no pressupostos aquesta ampliació del 20% al 50%, però és que a més ens tirem per terra tota la governança actual, tot el reglament que s'ha treballat i s'ha de tornar a començar de zero. Això vol dir que perdem temps. I si hem d'esperar pressupostos, vaja, jo no sé ni si hi haurà enguany, però i l'any que ve? I si hi ha eleccions? I si comencem a entrar en una demora que pot ser 1, 2, 3 anys? Ja portem prou anys esperant. 7 anys ha costat que estigui en vigor després de les 2 sentències del Tribunal Constitucional en recursos de PP i PSOE. No ens mereixem haver d'esperar més. Jo crec que això també és una de les pitjors notícies que ens poden donar.
Si em permets, jo voldria afegir, perquè hauríem d'estar saltant d'alegria tots, perquè si parem a pensar el que suposa 24 milions d'euros anuals fins que es tanquen les centrals nuclears, és una quantitat mai vista al nostre territori. O sigui, hauríem d'estar contentíssims de que hem aconseguit una qüestió que és superrellevant. Evidentment que no ens podem tancar a que hi haguem més recursos, evidentment que no, eh? Però també jo crec que tothom pot entendre de que tinguéssim els nostres dubtes de que, si no està ben lligat, poguéssim fotre-ho tot en l'aire. Ja et dic, 24 milions d'euros en un territori anuals, fins que es tanquin les nuclears, són molts de diners.
Diputat Paladella, el tornem a tenir en directe, em sembla. Una cosa que han comentat els alcaldes d'Esquerra han estat precisament que portaven anys treballant en aquest fons, que hi ha hagut un cert consens, però vosaltres la proposició de llei la tireu d'una manera unilateral, no? Perquè consens no, tampoc heu trobat, no, Joaquim?
No, aviam, deixa'm explicar, perquè jo estic sentint ara coses que jo no sé si no ho són, però és que ho hem repetit mil vegades, ¿vale? I no l'hem tirat de forma unilateral, no? Nosaltres, quan vam presentar la proposició de llei, sabien que tindríem majoria, ¿vale? Ho havíem parlat dins diferents grups. A més, ja he dit que és la cinquena vegada que portàvem una iniciativa d'aquest sentit aquí al Parlament. Nosaltres estem treballant fa molts anys en això, ¿vale? Fa molt de temps, i intentant fer les coses el més bé possible, ¿vale? I el que és evident és que, aviam, si no estigués aquesta proposta damunt la taula, aquesta proposició de llei, no estaríem parlant. Ara diuen que 24 milions són molts, no? Però no són molt més 60, eh? Són gairebé, no? Gairebé, però gairebé 3 vegades més. Imagina't el que és, no? Encara aviam, quan estem dient de que ficam en perill, escoltem, no ficam absolutament res en perill. Ahir Gazan i jo vam estar a una reunió i va quedar ben clar que no fiquem absolutament res en perill. Absolutament res en perill, d'acord? ¿Vale? I que el que és evident és que n'hi ha pitjor, no hi ha pitjor, el fons este està en vigor, i igual poden entrar els 24 com poden ser 60. I el que sí direm és que aquestes mesures de dilatació de presentar un dictamen a la Comissió de Garanties Estatutàries i tot això, el que fan és que si no s'aprovés abans de final d'any, per això significaria que en acabats entraria la llei en vigor el 2024. Per tant, aquest any que ve no tindríem 60 milions, segurament no tindríem 24, però els 24 els tindríem. I el que diuen és que avui per avui existeixen una llei, que és la de la 5/2020 i la 2/2021, no? Però no n'hi ha més, ¿vale? No n'hi ha cap reglament fet, ¿vale? I quan se diu han parlat i han treballat molt, bueno, han treballat, però per exemple l'alcalde de Bot no, ni l'alcalde de l'Alba tampoc, ni l'alcalde de l'Aldia tampoc, ¿vale? Tu han treballat com han treballat, i aquí he dit abans que no hem d'anar a trencar res del que s'ha treballat, sinó que han d'anar a sumar, però no es pot deixar a ningú a banda. I aquí queda una part del territori molt important a banda. I això no pot ser. I per tant, nosaltres quan fem una llei, i la diem, i abans, i ho diré d'una altra manera també, no? Però ho dic abans, no? Aviam, no tornéssim a parlar de veu, de tortura, de tot això, que això estem absolutament d'acord en que no hem d'entrar. A més, en el redactat actual i en la governança actual ja hi havia mitjans perquè no entressin. Ho he explicat abans, però encara nosaltres estem oberts, perquè és una proposta, una proposició, no és la llei definitiva, estem oberts a fer les modificacions necessàries perquè això queda absolutament blindat i estigui la possibilitat de fer-ho. Per tant, aviam, el que és evident és que el ràdio de 10 quilòmetres guanyaria, si les menys que estem treballant aquí, el que estem parlant, guanyaria 6 milions menys, perquè en tindria 30. Si per tot el territori que han dit...
Però els alcaldes, perdoni, però els alcaldes senten que s'està posant en perill una mica aquest consell i aquesta proposta, no?
Una de coses que diguen que està ficant en perill, i que s'ho pensen o que ho diguen, i l'altra cosa és que me diguen a mi, o que m'ho asseguren a mi, que es fiquen en perill. El que és evident és que si enguany s'aprova la proposta aquesta, ara s'aprova abans de final d'any, tindrem els 60 milions l'any que ve. Absolutament, els 60 milions l'any que ve. Que s'hagi de fer un... un reglament, bueno, pues ja estan fent ara, no? Pues només cal afegir les coses aquestes que surten a la llei, afegir-les al reglament i ja està. I més senzill, i està operatiu, i no 24, està en operatiu 60 milions d'euros. Què ha ficat en perill? No ha ficat en perill absolutament...
Demano la paraula, ho dic perquè com que no em veieu, demano la paraula.
Sí, senyor.
Perquè ho està parlant un rato, ara també puc parlar jo en aquest sentit, ¿vale? Aviam, el que és evident és que legalment i jurídicament, i nosaltres ho hem mirat, i no solament el nostre grup, ho hem mirat diferents grups, no es fica absolutament res en perill. El que és molt evident, i ho torno a repetir, és que ara en aquesta llei estem damunt la taula senyalant 60 milions d'euros, que nosaltres, en tota aquesta legislatura que portem aquí al Parlament, ho havíem demanat quatre vegades, en aquesta cinc, i quatre vegades que el Republicà havia votat en contra de tindre 60 milions de comptes de 24.
Senyor Gasani.
I n'ha tingut temps de poder tindre-ho, d'acord? ¿Vale? I el que sí evident en aquest sentit és que jo siguis correctitim, no començarem a tornar a repetir lo de les ciutats i tot això. Això està més que superat des de la redacció, des de que nosaltres vam dir que això havia de quedar esclòs i des de que estem oberts a fer qualsevol modificació per assegurar claríssimament que això queda fora. Per tant, el que estem parlant és de tres coses, bàsicament. Més diners, perquè passant de 24 a 60, més pobles petits que puguen entrar-hi i puguen formar part a presentar projectes i han acabat una governança que també la podem acabar de modular però que estigui més agarrada i que els alcaldes tinguin més participació. Vale? Això és el que volem, però que també es pot parlar absolutament tot.
Diputat, és que se'ns acaba el temps pel debat i no podem fer intervencions de més de dos minuts perquè si no donem espai. Senyor Gasani...
Bueno, el senyor Paladella feia referència a que vam tindre una reunió, si ens vam veure, ens vam veure a Parlament i la veritat és que allí no va quedar clar res. O sigui, els grups proposants de la proposició deien la seva opinió i les presidències dels Consells Comarcals que allí estàvem, que vam assistir, doncs, teníem una altra opinió i ningú va imposar cap argument sobre l'altre. El que sí que veiem és allò que és cert i és que a la proposició de llei que es proposa, diu que l'afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre els pressupostos de la Generalitat té efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a la data d'aprovació d'aquesta llei. Que o tenim pressupostos o no podrem tindre los 60,
no, la llei de pressupostos
los 50%. És així, bueno, això ho posa. També, diputat,
bueno,
si deixa parlar, jo l'he respectat també, jo l'he respectat abans. Ah, llavors, sobretot, insistir en el tema, jo l'he respectat.
Diputat Paladella, deixi un moment, sisplau, acabar l'exposició del senyor Gasani i després li donem la rèplica, sí, sisplau.
Vull insistir en que tot el reglament posa, tot això, al fons, també pot destinar-se a projectes d'iniciatives que tinguin un abast territorial més ampli, ho dic pels pobles petits, que deia, que han quedat fora, sempre i quan contribueixin directament a la millora i competitivitat de la diversificació econòmica de les zones afectades. Això és el que hem estat treballant durant tot aquest any. I llavors, una altra cosa, perquè el senyor Paladella diu que ja fa temps, que fa tal qual. Aviam, el Partit Socialista va governar la Generalitat fins l'any 2010, que crec recordar, i mai de la vida va portar endavant una iniciativa d'aquestes característiques. Nosaltres sí que ho hem treballat per tres vegades, dos molts els ha carregat, se les ha carregat el Tribunal Constitucional. I aquesta tercera, ara que la tenim a tocar, la poseu en perill. I això és el que ens preocupa.
Senyor sí, Barbero.
Ja, si permeteu, i
suposo que ens n'heu parlat almenys, no?
Sí, sí, segur. Almenys per part meva, del resum de tres punts que m'ha agradat, que parlava el diputat Paladella, més diners, absolutament a favor. Que hi entrin més pobles petits, només faltaria, cap problema. Del tercer de la governança, he de discrepar i molt. S'expulsen a 16 alcaldes, que ara estaven a l'òrgan de gestió, 16 municipis que estaven a l'òrgan de gestió, se'ls expulsa per posar-hi un representant més de cada Consell Comarcal. I són els 16 alcaldes, estos de zona 1, entre els quals Flix i les Mores, etc., on hi ha el gruix de l'afectació. No veiem cap necessitat de canviar aquesta governança. Si cal afegir més pes dels consells per a representar millor en aquests pobles afegits, doncs endavant. Ho dic perquè a vegades tenim la sensació de que se'ns vol posar ara en mans dels dos ajuntaments capçalera, que doncs tenen unes dinàmiques i unes problemàtiques que sovint són molt diferents dels municipis de l'entorn. I no entenem per què cal canviar la governança quan s'està obert a negociar los radis, està obert a negociar que hi hagi més diners. No entenc per què la governança no ha de ser també un objecte parlant. En tots els respectes, l'impacte, insistixo, és on és. Jo, el meu municipi no està a la reserva de biosfera perquè estem al costat d'un alt nuclear. Això no li passa ni a Vilalba ni a l'Aldea. Per tant, voldríem tindre veu com a principals afectats, perquè fins ara li teníem. I deixo aquí el tema perquè la governança mos amoïne i molt. A mi particularment, molt.
Diputat Paladella, li donem els últims 30 segons perquè fem la desconnexió en un minut. Si vol acabar amb la rèplica, diputat.
Sí, bueno, aviam, una cosa és que, mira, jo li recordo a Barbero que està a la dió de la lateral, que també s'han deixat entrar a la gent i s'ha deixat entrar a la gent de l'entorn nuclear per tal de que pugui donar bueno, pues, també qualitat als seus olis, no? En aquest sentit, per tant, nosaltres ja hem ajudat, els pobles també petits que ara no tenim i no deixen entrar, també m'han ajudat en aquestes coses, ¿vale? Encabat, aviam, el que no pot fer és que la llei digui que, bueno, pues, fora d'este radi també entraran, no pot ser que un sí i els altres no, i este projecte m'agradi, l'altre no m'agradi, este poble m'agradi o no, aquí ja tingué una cosa ben clara i ben formada, ¿vale? I que sigui ja que tothom pugui entrar.
Diputat Paladella, disculpi que el tallem, però ho hem de deixar aquí perquè en 15 segons arriba la desconnexió. Moltes gràcies per participar en aquest debat a Arran de Mar, alcalde Gazeni de l'Ametlla de Mar, Francesc Barbero, Flix, i el diputat Paladella, que es troba al Parlament de Catalunya votant. Moltes gràcies per entrar en directe amb nosaltres, d'acord?
Gràcies, Patrí.
Gràcies.
Vinga, salutacions.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.